violents. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 17 de setembre i avui ens ha quedat, sincerament, un programa molt cultural. Començarem parlant de la 5a edició del Festival Territori. D'aquí uns minutets tindrem aquí a l'estudi a la seva directora, Anissa Sanz. Després prendrem Art i Part, aquesta temporada també amb la historiadora de l'art i actriu Matilde Lladó. I com sempre fem els dimecres, completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, fem la repassada a l'actualitat i obrim fent balanç, de fet, del sistema de regulació Formentera Puneco. Fins ahir el Consell Insular havia autoritzat que d'haver 50.000 vehicles desembarquessin a l'illa. Aquesta temporada la quota màxima de vehicles s'ha assolit durant 74 dies i això suposa el triple que la temporada de l'any passat.
Sí, mentre que la temporada de l'any passat es van presentar 3.700 propostes de sanció per circular per Formentera sense permís, enguany només en el mes de juny es van obrir 1.600 expedients. El 2025 el Consell Formenterer ha rebut 56.000 sol·licituds d'autorització i per primer cop la majoria, el 90%, s'han pogut revisar. 6.000 d'aquestes peticions han estat denegades. Ho explica la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verónica Castelló.
Totes aquestes autoritzacions, per primera vegada, des de que es va iniciar la regulació en el 2019, estan totes revisades. I dir que de les 56.000 peticions d'autorització, 29.000 en corresponen a turismes visitants.
La quota de vehicles permesos per circular ha arribat al 100%, com deien, en 74 dies aquest estiu, el triple que l'any passat. Això ha passat durant 25 dies de juliol i els 31 dies del mes d'agost.
Si tenim 122 dies de període de regulació, doncs tenim més d'un 50% dels dies d'enguany que la quota de turismes visitants ha estat al 100%. Per tant, això crec que ja es tradueix que estem en un sostre que està marcant bastant el límit.
Pel que fa al control d'accés de vehicles a les illetes, enguany hi ha hagut menys moviment que anys anteriors, segons el Consell, amb més de 2.000 visitants al dia de mitjana.
I per la mare Nieves de l'aeroport d'Eivissa, perquè Aena planteja crear un nou vial d'accés per millorar la fluïdesa del trànsit que es podria incloure en el document de regulació aeroportuària de l'any 2027. Enguany s'ha incrementat un 1% l'afluència de passatgers a l'aeròdrom eivissenc.
Sí, l'aeroport d'Eivissa experimenta any rere any un increment del flux de passatgers i, per tant, augmenta també el trànsit de vehicles al seu voltant. Aena i les administracions locals estudien crear un vial addicional d'accés que podria incloure's en el d'hora de 2027, que és el document que recull els projectes de millora previstos a les infraestructures aeroportuàries que s'executaran en un termini de 5 anys. Escoltam la directora de l'aeroport d'Eivissa, Marta Torres.
Buscar una vía adicional de acceso al aeropuerto que dé mayor agilidad, ¿no? En ese sentido, seguimos trabajando y realizando estudios, hemos tenido conversaciones con las instituciones competentes, tenemos bastante avanzado unas actuaciones de mejora y estamos a la espera de que se terminen de confirmar.
Enguany ha crescut un 1% el flux de passatgers i un 2% del moviment d'aeronaus. Al setembre i octubre s'anirà reduint l'activitat per començar la temporada d'hivern amb algunes novetats com la ruta directa entre Eivissa i Brussel·les.
Sí, llama la atención la programación de una nueva ruta. que ya está vendiendo la compañía Transavia con Bruselas y que nos permitirá una conectividad internacional nueva que hasta ahora no teníamos.
En unes setmanes quedarà tancada la programació de les connexions d'hivern a l'aeroport amb l'aeroport ibisenc.
I acabam, Nieves, parlant d'aigua, perquè el grup ecologista Amics de la Terra ha denunciat que en plena alerta Parsa, que era el propietari d'una mansió de Sant Llorenç, vol malbaratar entre 500 i 800 tones d'aigua buidant i tornant a omplir tres piscines, uns fets que han posat en coneixement del govern i també de l'Ajuntament de Sant Joan.
Sí, els ecologistes asseguren que no és un cas aïllat, perquè el malbaratament d'aigua és una pràctica habitual en les cases de luxe, diuen, sense cap control de l'administració. Juanjo Torres, portaveu d'Amics de la Terra, explica que una de les piscines d'aquesta mansió és de legalitat dubtosa i que té unes dimensions descomunals. L'escoltam.
Aquestes tres piscines, així un càlcul que han fet per damunt, poden tenir entre 500 i 800 mil litres d'aigua com a poc, és a dir, entre 500 i 800 tonelades que s'extrauran de subsol, d'una perforada o pou que ell té, i en aquest cas consideram que en aquests moments d'alerta per sequera on no ens plou i que hi ha falta d'aigua, no es pot permetre aquest ús desmesurat.
Idò, estarem pendents del que acaba passant amb aquesta denúncia. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltem. Són les 12:10. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida comencem a parlar de cultura, del Festival Territori d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és diversitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Territori, Festival Internacional d'Art Performatiu. Cinquena edició, Victòria. 22-28 setembre 2025, Eivissa, Espanya.
Idò, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i bé, jo crec que ja queden poques coses a dir, perquè en aquesta introducció meravellosa que teníem, crec que ja sabeu que ara estem a punt de parlar del Festival Territori, que aquests dies ha presentat la seva cinquena edició, i avui ens farà un avançament del cartell i de tot el que ens espera per aquesta nova edició, la seva directora, Anissa Sanz. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Amb el tema Victòria, que ho deia amb aquesta passió, aquest boix que ha fet la capçalera, un Òscar, per aquest atlot.
És un niño castellano parlante.
Ah, molt bé. No, castellano parlant, però ja poliglota, pràcticament ho ha fet excel·lent.
Que bien, sí. Nos parecía muy bonita su participació també vocal en la...
Absolutament. I això, que ho deia amb molta passió, el lema de l'edició d'enguany, Victòria.
Sí.
Per què vas escollir aquest eslògan?
Bueno, por varios motivos, pero de forma resumida y lo que respecta al festival, pues es una victoria continuar. Iba a decir volver, pero no continuar.
Amb aquest any d'aturada, no?, que vau tenir l'any passat, però heu tornat amb molta força, eh?
Sí. Porque pensamos que Territori debe continuar en Eivissa y hemos puesto todo para ello.
¿Y qué nos espera en Guany? ¿Qué nos espera?
Pues como en anteriores ediciones, nos espera una programación muy variada de performance, de artistas nacionales, locales e internacionales y varias actividades pedagógicas y profesionales y con una gran implicación del sector del tejido local este año.
Exacte, de fet, abans fora de micro comentàvem, no?, la participació de molts d'artistes balears. Explica'm a qui podrem veure, començant inclús per la inauguració del festival, no?, amb una gran amiga també del programa, com és la Roser Amills.
Sí, sí, sí. Lanzamos la convocatoria balear y hubo, creo que fueron 30 propuestas y nos costó muchísimo hacer la selección de artistas porque había un nivelazo. Y eso, lanzamos la convocatoria bajo el lema La Victòria, interesadas especialmente en que los artistas reflexionaran sobre esta idea desde este contexto específico que es la periferia. Yo creo las islas son una periferia respecto al resto del Estado, ¿no? Esto nos afecta y queríamos que las propuestas analizaran un poco esto. Y seleccionamos tres artistas de Ibiza: Momma Mingot, Jessica Ferrer, Viviana Gaviria, Formentera Valeria del Becho, Mallorca Gusara Mills y Paula Araya de Menorca, sí. Y luego también hicimos una invitación directa a Chico, que es un artista ibicenco que reside en Ámsterdam, es un músico y es quien va a inaugurar, va a ser la primera acción de Territory. Y como decía, sí, la inauguración estará también Gusser con una pieza maravillosa. Una acción performativa que de alguna manera va a querer invocar el espíritu y la palabra de una escritora letona que no puedo recordar ahora bien su nombre.
Nasia Lacis.
Ella. Uh-huh. Estamos muy contentas con la participación, con inaugurar Territory con estas dos personas baleares. Y luego también en la inauguración habrá una exposición de las mejores fotografías de las anteriores ediciones de Territory. I un programa en directe, bueno, i més sorpreses. Esperamos a la gente el lunes.
El dilluns, dia 22, i evidentment nosaltres avui farem una repassada general del programa, que és ben extens per aquesta tornada, o sigui, heu tornat amb tot. Podeu consultar-la a territorifestival.com, veritat? És la pàgina web?
Sí, ahí se puede descargar el programa de mano, que además lleva con link todas las localizaciones de los lugares, los botones para la página de venta de entradas,
tot.
Tot.
Està tot allà. Hem fet una repassada dels artistes de les Illes Balears, representades les quatre illes en aquesta cinquena edició del Festival Territory, i explica'm també una mica quins seran els principals noms destacats de l'escena internacional, que també sempre és un gran al·licient del Festival Territory.
Sí, por supuesto. Siempre hacemos un esfuerzo por traer artistas internacionales y, bueno, no quiero dejar de citar a Bartolomé Ferrando, que viene de Valencia, es una figura clave, pionero de la performance, y vendrá a cerrar la jornada profesional del martes 23 y hará una performance en el auditorio de Caserres. Invitamos al público a venir. Y luego tenemos a Tomás, no sé pronunciar bien su apellido, Strama, uh-huh. Artista polaco que reside en Finlandia, que hará una performance participativa en la Torre de Sasal Rosa. También la artista palestina Raeda Saadeh, que va a hacer una pieza específica y también va a impartir una charla, y su participación para nosotras es importante en este momento precisamente. Y luego viene también una persona muy querida que se llama Lucas Avendaño, artista mushe del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México, y va a impartir un taller, va a realizar también un coloquio con Patricia Soleil Beltrán. Y qué más, y bueno, y cerraremos Territory con una performance suya. Estamos muy emocionadas con su participación y con la de todas las personas.
Home, i m'imagino que a totes les persones a les que heu convidat a participar en aquesta cinquena edició no s'ho han pensat gaire, veritat, perquè ja 5 anys és un festival consolidat i a més sent aquí a Eivissa i fora d'aquesta temporada alta, m'imagino que no has tingut gaire problema per convèncer els artistes, veritat.
No, la verdad, para nada. Les encanta venir siempre y algunos vienen de contextos invernales casi ya, entonces venir a Ibiza, que aún está en plena temporada, pues les encanta. A mí me gusta mucho, y es lo que suele suceder casi siempre, y es que nunca han estado en la isla. Entonces la gente viene con unos clichés y unos estereotipos que de alguna manera dinamitamos y está muy bien.
Exacte, d'això es tracta, no?
De conocer otras Ibizas, també.
Exacte. Et volia demanar, perquè hem mencionat les jornades professionals, a quin públic s'adreça Territory? Qui pot participar? Qui pot venir?
Claro. Este año en el programa está todo indicado y vemos que hay actividades para público general, hay actividades para público profesional y la gran mayoría para público mixto. Entonces, cualquier persona interesada en aprender sobre la performance y acercarse, que venga sin miedo a estas actividades. Y la jornada profesional específica del martes 23 en Caserres, pues también está abierta para el público general. Contamos ya con público acreditado profesional, contamos con 50 asistentes del tejido local ya. Entonces, estamos muy contentas. Sí. La pedagogía es muy importante en Territory, ¿no? Todo lo que ofrecemos es para todos los públicos. Puede venir alguien que venga de la academia o una persona que no entienda de arte, y te aseguro que todo el mundo va a ser parte.
Aquestes 50 inscripcions, en la tendència dels últims anys, d'aquestes quatre edicions prèvies, va a l'alça?
Sí, al alza. Realmente la cuarta edición fue un éxito, como sabes, de público en casi todas las actividades y bueno, espero que esta sea igual.
Un any com de consolidació, no? És una xifra ben rodona, aquests 5 anys.
Bueno, yo creo que la consolidación ya fue 2024, sin duda, por reconocimiento internacional, por todos los hitos, estos que parece que son los que más importan a las instituciones, se consiguieron y luego sobre todo por tantas pequeñas semillas que son las que plantamos y son las que para nosotras tienen valor y son las que realizamos con el tejido cultural local y con estudiantes. Seguimos trabajando con la Escuela de Arte y traemos una disciplina que es muy difícil de encontrar en la isla si no es por este tipo de actividades.
Si no es por el Festival Territori, ¿no?
Sí, entonces yo creo que nuestra consolidación fue aquel año y bueno, pues ahora celebramos la victoria de continuar.
Exacte. Després et demanaré què significa per tu la victòria, però has mencionat ara les institucions i jo no puc evitar preguntar-te si en algun moment has sentit que faltava recolzament per part de les institucions al festival.
Sí, continuamos igual realmente en cuanto a apoyo económico. Sabes que el último año hubo que cancelar porque se cayeron así en efecto dominó todos los apoyos económicos de los municipios con los que contábamos en pequeñito y en mayor grado se cayó todo con el cambio político. Y seguimos igual, es cierto que contamos con una colaboración de, bueno, San Josep apoya con una pequeñita colaboración económica, la cual agradecemos, y luego el Ayuntamiento de Eivissa y de Santa Eulària muy amablemente nos han cedido espacios institucionales para poder celebrar actividades. Y luego contamos con el valioso apoyo del Consell Insular desde Cultura y Turismo y ese apoyo no se ha caído. Entonces, bueno, pues nuestro agradecimiento.
Per tant, aquest retorn, com comentàvem, no? I és el lema de l'edició d'enguany, és una victòria. Què significa per tu aquesta paraula?
Pues para mí esta palabra significa, en el contexto del festival, lo que te comentaba, el poder continuar desde espacios no hegemónicos, decimos, ¿no? Desde un festival independiente, desde un territorio como una isla, que yo creo que Eivissa es periferia dentro de las Baleares y las Baleares son periferia respecto a... Entonces, bueno, esto es lo que significa, poder continuar y poder seguir compartiendo, seguir pensando libremente, seguir creando tejido y seguir pensando en lo colectivo, en un mundo en el que cada vez parece que todo va más hacia el individuo.
Uh-huh. I trobes que per tu, en aquest cas, victòria i èxit són sinònims?
No pensamos... Es una palabra peliaguda, lo sé, pero por eso en la transgresión de usarla. No es una victoria que signifique obtener trofeos y, por supuesto, que no signifique ganar a costa de oprimir a otro. Uh-huh.
Parlàvem ara del Festival Territori, és un festival de performance, que em deies, no és una forma d'art molt hegemònica, costa que la gent s'apropi, és a dir, hi ha altres gèneres artístics que són com més populars, més oberts, que estan més presents en el nostre dia a dia i que a la gent li costa, encara li fa una mica de respecte, dir, ui, un festival de performance, què és això exactament?
Da un poco de miedo, ¿no? Es como ser el enfant terrible de las artes visuales. De las artes visuales o de... A saber que ayer lo comentábamos también en otro programa, que es más fácil decir que no es performance a que es performance. ¿Me has preguntado?
Si feia una mica de por a la gent,
la
si li fa respecte això de dir, ui, un festival de performance, serà per jo això? O potser no, és per una elite cultural, per gent que n'entén molt de performance?
Bueno, nosotras trabajamos desde el principio intentando que la gente pierda el miedo a las artes vivas. Claro, es que tener a otra persona ahí enfrente haciendo algo que no sabes qué y que quizá no entiendes, pues eso puede dar miedo. Pero bueno, yo creo que el público no es tonto. Entonces pienso que la gente puede disfrutarlo e invitamos a todo el mundo que tenga interés y curiosidad que venga.
Coneixes a gent que al llarg d'aquests 6 anys, perquè sí, contem també el de l'any passat, va començar fa 6 anys, que ha conegut l'art de la performance gràcies a Territori i que ja aquesta por, aquests prejudicis els ha perdut?
Yo creo que sí, yo creo que Territori, no sé si soy yo la persona para presumir al respecto, pero yo creo que Territori ha plantado muchas semillitas y nos hemos enterado de una profesora que vino a ver una performance con sus 7 alumnas de sus clases en el instituto, y luego se pusieron a hacer performance y así en más contextos. Y esto es lo que te comentaba, que es lo que nos importa, y pensamos que tiene mucho más valor que conseguir cifras de... ¿Me entiendes, no? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que Territori ha plantado semillas y que pienso que ha agitado un poco la escena local en cuanto a que los artistas practiquen esta disciplina.
Exacto.
Que, al fin y al cabo, ¿no?, se trata de poner el cuerpo. Esta disciplina viene de las artes visuales, y el artista hay un momento que dice, ya no uso escultura, ya no uso pintura, y directamente mi cuerpo es el lugar de representación, y en mí... aquí i com vosaltres passen les coses.
I això, clar, impressiona, no?, per la gent que no està gaire acostumada. Però com pot impressionar també un quadre en un museu?
Sí, però és cert que és muy en vivo, és muy directo. En un teatre, per exemple, està la quarta paret, el públic està sentado, segurament a oscuras, i entonces està muy protegido. Jo crec que en este tipus d'arte quizá hay una vulnerabilitat que se comparte...
Tant per part del públic com per part de l'artista, aquesta vulnerabilitat.
I jo crec que és interessant. Entonces, invito a totes les persones que quieran conocer esta disciplina, si no la conocen, a que vengan i participen, perquè l'audiència és part viva de l'obra.
I essencial. Potser en altres arts són més individualistes i més solitàries, però en l'art de la performance el públic és essencial.
És essencial. En principi, si no hi ha audiència... ya sería lo que se llama una performance que se hace para cámara. Entonces,
también.
Bueno, eso es otro concepto. Pero sí, el público es vital. Y es muy bonito también decir que la performance purista realmente se hace solamente una vez. Entonces, es muy bonito. Es una pieza que va a ocurrir una vez y nunca más. Entonces, es lo que se lleva el público y...
I que per molt que es repeteixi una performance que té aquest caràcter efímer en la seva essència, per molt que la repeteixis, com el públic canvia, sempre serà diferent.
Sí, però és molt raro. A veure, aquí hi ha múltiples opinions i entramos ja en debates complejos sobre la performance, però hi ha artistes, els grans artistes de performance, que estan en contextos també museístics, las performances las hacen normalmente solo una vez, y luego lo que queda es la documentación. Por eso es tan importante documentar de cierta manera los trabajos. Pero bueno, ahora mismo también estamos en un espacio híbrido, y a veces la línea que separa disciplinas escénicas de la performance se diluye un poco y...
Molt bé. I doncs molt interessant aquesta cinquena edició del Festival Territori. Recordem, del 22 al 28 de setembre, aquí a Eivissa podeu trobar tota la informació, com us deia abans, a la pàgina web territorifestival.com. Hem tingut avui a la seva directora, Anissa Sanz, que una vegada més ens ha explicat de manera exhaustiva tot el que ha preparat, i et volem donar primer de tot l'enhorabona per aquesta victòria, per aquest retorn de Territori, i moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio.
Gracias, Laura, por el cariño siempre, y esperamos verte estos días.
I tant, allà estaré. I nosaltres ara seguim amb, atenció, amb més art. Ens ha quedat molt artístic avui el programa.
Art i part.
Sí, sí, us ho deia a l'inici, que avui ens ha quedat un programa molt artístic, i és que ja sentíeu la capçalera una temporada més. Em fa moltíssima il·lusió, perquè tot aquest mes de setembre és com de benvingudes, i és una alegria donar una vegada més la benvinguda una temporada més a Anna Matilde Lladó, ja sabeu, historiadora de l'art i experta en història, en art, en bellesa, en patrimoni i en totes les coses polides d'aquest món. Matilde Lladó, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Pues mira, me hace muchísima ilusión volver porque realmente ya lo echaba de menos.
És que s'ha fet molt llarg aquest mes d'agost, eh? A jo, per lo menos, se m'ha fet molt llarg. Home, i sense escoltar-te i sense aprendre, que sempre és un gust.
Ha sido la manera de recargar piles, que no viene mal.
Sí.
Y vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que hicimos el año pasado.
Ah,
y
bien.
Para empezar este repaso vamos a poner una música que pusimos ya la última temporada, que me gustó mucho y yo digo, vamos a repetir.
Venga. És que la primera temporada d'Art i Part va donar molt de joc i la música també va donar molt de joc, Matilde?
Sí, sí, a veces que me gusta mucho unir todas las cositas. En la temporada pasada hablamos del retablo de Jesús, de la custodia gótica de la catedral, de figuras como la Tanit, que no es Tanit, el Cristo del cementerio y los belenes que había en Ibiza. También recorrimos nuestro patrimonio con las murallas renacentistas, el yacimiento de Sacaleta y Can Acosta de Formentera. Supimos de la historia de Can Ventosa y lugares con una vida propia como el Teatro Pereira y no faltó nada del arte contemporáneo porque con Barry Flanagan con Head of the Goddess in My Hands.
Exacte, crec que ho havíem comentat, que va ser un viatge intens a través del temps i de l'espai des de la prehistòria pràcticament fins a l'actualitat.
Exactament, i hoy empezamos una nova temporada con un tema que lo reúne casi todo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la catedral de Santa María de Ibiza,
¿vale?
Que es un resumen de la historia, de los siglos de arte y de la historia de Ibiza.
Molt bé, ¿per què és un resum? ¿Per què dius que és com un resum de moltes generacions?
Porque para entenderlo hay que pensar en novelas como Los Pilares de la Tierra, La Catedral del Mar. Una catedral no se construye de un día para otro, ni siquiera en una década. De hecho, la nuestra no se construyó como catedral, se construyó como iglesia. Fue catedral más adelante, luego ya lo explicaremos. Y es una obra que atraviesa siglos, cambia de estilo y refleja la vida de quienes la levantaron.
Clar, té tot el sentit, no? I la història de la que és a dia d'avui la nostra catedral, quan comença?
En 1235, con la conquista catalana-aragonesa, se consagra la primera iglesia. Se supone, o sea, no tienen una certeza absoluta, pero cuando hay una conquista, los que llegan utilizan los mismos lugares sagrados que los anteriores. Entonces se piensa que está construida sobre una mezquita o al lado de una mezquita, ¿vale? Han encontrado un pequeño muro, o sea que no están seguros, pero probablemente eso es así, porque se habla de los terrenos sagrados, el témenos, ¿no? Y entonces probablemente se llegaron allí y instituyeron el edificio que había en ese momento como iglesia.
Vale, perfecto. ¿Y això? ¿Y quan comença a construir-se?
La nueva, digamos la que tenemos ahora, en el siglo XIV. Se sabe que en 1435 la parroquia ya tiene 5 capillas. O sea que yo creo que empezarían a principios del siglo XV. Entre el siglo XIV y el siglo XV, lo que existe de lo que tenemos de original es el ábside, que es gótico, las 5 capillas radiales, que son de bóveda de crucería, y esta torre campanario que tenemos tan curiosa que la vemos desde todos lados, ¿no? Según Elías Torres, que ha publicado recientemente un libro sobre las iglesias de Ibiza, sigue el modelo de las iglesias de San Jaume y Santa Creu de Palma. A finales del siglo XV empezarían a construir la nave central.
Val, després, això, estem al segle XV, es comença a construir la nau central i després ja continuen les reformes, eh?
Exacto. En el XVI se amplían las capillas, se reconstruye la sacristía, afectada por las murallas, en ese momento estaban construyéndose las murallas. Y en el siglo XVIII, entre 1712 y 1728, llega la gran reforma barroca. La nave central adopta la forma actual y la obra es de Jaume Espinosa y Pere Ferro. Uh-huh.
Clar, i com tu deies, no? D'alguna manera és això, que tenim una catedral feta de diferents capes d'història, no? Una damunt l'altra.
Exacto. Teníamos el gótico en el ábside, en el barroco en la nave central, con la decoración esta barroca que tenemos, es modesta. Uh-huh. Desaparece la piedra vista, ¿vale? Porque la catedral gótica estaba hecha de piedra, ¿vale? Entonces todo lo que se ve es piedra vista. Si os fijáis, cuando llegáis a la catedral, las capillas que están al fondo en el ábside son de piedra, las paredes son de piedra. ¿Qué hace el barroco? Cubre las paredes de mortero y cal. Esas son esas paredes blancas que vemos en todas las iglesias de Ibiza, ¿vale? Porque es como un poco que las iguala. Uh-huh. Y transforma las ventanas ojivales, las ventanas con arcos apuntados, ¿vale? Que son típicas del barroco, pues están de moda en el barroco y deciden que las van a cambiar y hacen óculos, unas ventanas redondas, que volverán al estado original. La reforma que se hará en el siglo XX, en 1975, se recuperan los elementos góticos de la catedral. Y vuelven a hacer esas ventanas ojivales y se recuperan también capiteles, que os voy a poner una foto, porque yo no sé si la habréis visto, yo os voy a decir una cosa, nunca me había fijado. Hay una puerta que da a la sacristía desde una capilla con unos capiteles, con unas figuras en relieve preciosísimas, que eso es lo que recuperaron. O sea que sí, sí, és una passada.
No, ens haurem de fixar en la pròxima visita a la catedral. I jo no sé si tenim algun exemple com concret de cada estil que puguem trobar dins de la catedral.
Sí, sí, sí. Y además a mí como que me encanta hablar de historia del arte y dar una pequeña lección de arte. Vamos a poner un poquito de música, ¿vale?
Venga, Ido, comenzamos que está el liso de arte y de historia.
Vale. Del gótico ya hemos dicho que teníamos el ábside. Uh-huh. Es un gótico que se llama gótico catalán mediterráneo. Es austero, sin exceso de decoración, cargado de espiritualidad y la piedra es la protagonista. Ahí vamos a ver arcos apuntados, arcos en forma de punta, ¿vale? Ya, vosotros, si entráis, vais a ir viendo cómo son los diferentes arcos. Son típicos del estilo barroco. Buscan sobre todo la verticalidad, para arriba, para arriba, para arriba, para hacia Dios. ¿Vale? Es hacia Dios. Las bóvedas son de crucería. ¿Y qué significa eso? Son una red de nervios entrecruzados, que lo que dan es más altura también, ¿no? a las capillas. La torre, elementos, también tiene estilo, elementos estilo gótico, como las ventanas que dan al exterior, conserva un reloj de sol. Y hay un elemento de estilo gótico en relieve, como un medallón figurado, que está medio oculto porque a la ampliación del muro de la nave se quedó a la mitad. Y entonces si veis, es que es como una cosa, la verdad es que es una cosa muy bonita. Si subís, tenéis que verlo. Está entre la torre y la nave hay medio medallón. Uh-huh. Precioso.
Perfecto.
Del Renacimiento, ¿qué tenemos? Durante el Renacimiento el lenguaje es más clásico. Ya Dios no es la medida de las cosas, es el hombre la medida de las cosas. Entonces, ¿qué buscamos? Arcos de medio punto. Son más equilibrados, proporcionados, más armónicos. Y esas las encontramos en las capillas laterales. Y luego del barroco, ¿qué encontramos? Esta, que es la gran reforma, ¿no?, del siglo XVIII, domina la idea de amplitud y solemnidad. Ya no importa tanto la altura como la sensación de grandeza. Y encontramos estas bóvedas de cañón reforzadas con arcos fajones, que son, ya veréis que son, la bóveda de cañón es como una bóveda semicircular, ¿vale? Y está reforzada por unos arcos grandes, se llaman arcos fajones. Hay una decoración más sobria, pero es monumental. Falsos capiteles, cornisas, la media cúpula del altar mayor, medallones policromados, angelotes, todos en tonos grises con una línea roja. O sea, es muy elegante. Sí que es verdad que me decían el otro día que está hecha de tal manera que tiene tanta luz esta catedral, tanta luz por eso, ¿no? Por esa grandiosidad y cómo está montada. Y la influencia es de la decoración es andaluza o latinoamericana. Y luego en el exterior lo que podemos ver es unos elementos neoclásicos, ¿vale? Volvemos al orden, ya estamos en siglos posteriores y estamos volviendo al orden. Y sobre un arco, sobre una hornacina, hay una imagen de Santa María que se colocó en 1956. Una mezcla que cuenta nuestra propia historia.
Per tant, és talment com ho has descrit. És un llibre d'arquitectura obert, així posat allà al vell damunt de Dalvila.
Exactamente. Cada arco i cada bóveda nos cuenta de què època és i què valores querían transmitir.
I quan es converteix oficialment ja en catedral?
En 1782, el papa Pío VI crea el obispado de Ibiza. Y desde entonces Santa María es catedral y sede episcopal. Y nuestro primer obispo, Manuel Abad y la Sierra.
Mira, el del carrer.
Sí, no, és que tots són alguna calle.
Exacte, tots tenen algun carrer. La temporada passada, de fet, parlàvem de la custòdia, que està amagada per evitar la seva destrucció. La catedral també en va patir de destrucció?
Sí, sí, mucho. La catedral durante la Guerra Civil fue saqueada. Algunas bombas causaron desperfectos en la catedral, particularmente en el tejado y en el interior. Se perdieron retablos, esculturas, piezas litúrgicas de gran valor. El archivo capitular quedó muy dañado y algunas capillas sufrieron destrozos. Igual que la custodia se salvó porque estuvo escondida, otras piezas no tuvieron tanta suerte. Desaparecieron para siempre, como la imagen que teníamos anteriormente de la Virgen de las Nieves, de nuestra patrona, que era una talla de Adrián Ferrán, Vallés, de principios del siglo XIX. Fue quemada en agosto del 36 y solo queda una cabecita y el brazo del niño Jesús, que lo podéis ver en el Museo Diocesano. Da bastante impresión,
home,
la verdad.
Ja m'imagino, no? I després es va restaurar aquesta imatge o és una rèplica? Què va passar?
No, la imagen se hizo de nuevo, ¿vale? Y en se restauró la iglesia en el 39 y 40, empezaron las primeras restauraciones. También se reparó el templete donde está la Virgen, porque se quedó destruido durante la guerra. Y lo restauraron a imagen de la anterior.
Molt bé, com el més semblant possible en aquesta imatge anterior que ara ens comentaves. I avui dia què hi trobam dins de la catedral, del museu?
Pues tenemos una catedral con unos tesoros muy desconocidos y muy, muy valiosos. Las obras de arte más antiguas y valiosas de la catedral son dos tablas góticas, yo creo que estas las nombramos la otra vez,
sí,
de San Antonio y Santa Tecla, de Francesc Comas, del siglo XIV. Son preciosas, ¿no? Lo siguiente, que esto de Santa Tecla hablaremos, porque además tenemos hasta un baluarte, o sea que Santa Tecla, sí, es una figura importante en la isla. Luego tenemos la custodia gótica, de la que hablamos la otra vez, y el retablo de San Gregorio y las ánimas, que es de origen valenciano o genovés, no se sabe, que es del siglo XVI. Es impresionante porque es el infierno y el purgatorio, entonces si tenéis que ir a verlo. Y luego tenemos una talla en madera que es, no está exenta, con lo cual se habla que es una figura en relieve, ¿vale? No es una escultura exenta, que es de la Virgen del Rosario, que es policromada, anónima, del siglo XVI, preciosísima, ¿vale? Y luego he de contaros que la corona de la Virgen, una vez que la imagen de la Virgen de las Nieves se destruyó, los fieles de la Iglesia, después de la Guerra Civil, para proporcionar una corona en condiciones a la nueva escultura que teníamos, donaron sus joyas, muchos fieles, y de repente la corona tiene pendientes, un anillo, tiene gemas aparte, o sea, la corona es maravillosa. Y para que se supiera quién había dado estas donaciones, hay un libro a los pies de la Virgen que pone el nombre de todas las personas que dejaron sus joyas para hacer la corona.
Fixa't, un change.org de la época, ¿no?
Exactamente. Molt bé. Y no nos podemos olvidar del conjunto de campanas importante que tenemos.
Clar, clar, clar. ¿Cuántas n'hi ha? Son antigues, ¿veritat?
Son muy antiguas. Tenemos 5 campanas. La más antigua es de 1565.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Y las dos más nuevas son de 1680, que nuevas no tienen nada. Han sido restauradas y las ha estudiado mucho Torres y Peters. Y todos sabemos más sobre ellas. Mira, por ejemplo, te voy a dar un par de nombres. Vale. Se llama, por ejemplo, la campana pequeña, la de los cuartos se llama la chica.
Vale.
Santo Sagrado, la más antigua es de 1565, ya lo hemos dicho, la de Santa Cruz, de Miguel de Olmedo, se sabe, porque se pensaba que los nombres que aparecían en las campanas eran las de la fundición. Y Torres Peters descubrió que no, que lo que están los nombres de los presbíteros que las encargaron, que las mandaron a hacer. Luego tenemos la de Santa Bárbara, que es de 1630, y la campana mayor del Santus, que es también de Pere Limpiadera, y es de 1680. Se restauraron recientemente y se conservan en la tercera planta del campanario.
Molt bé, per tant, com dèiem, una catedral que és pràcticament una calcada a tota la història d'Eivissa.
Sí.
No?
Es una memoria de fe, de arte y de supervivencia, sobre todo, igual que los pilares de la tierra. Cada generación ha puesto su piedra. Y aunque sufrió daños y pérdidas, hoy la vemos ahí erguida como símbolo de continuidad y pues, de hecho que se ve desde cualquier punto de la isla, realmente. Y lo tenemos así porque en el año 42 fue nombrada Monumento Nacional, BIC, ¿vale? En el año 1999, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero como se dieron cuenta que había algunas cosas en el interior de la iglesia, de la catedral, que no estaban cubiertas, en el año 2002 se decidió hacer un BIC del interior de la catedral. Así que creo que está más que protegida. ¿Vale? Este año yo creo que subiremos bastantes veces a la catedral porque, si te fijas, tienen muchísimos tesoros. Y cuando ya me estaba yendo, el guía de la catedral me dijo, del museo, me dijo, y tengo algo importante que contarte.
Atención.
Y yo dije, ¡ay, ay! Y ya me fui y dije, bueno, pues tendré que volver. Este fin de semana hemos subido a la catedral porque ha sido la nit de patrimoni y ha estado todo abierto. La verdad es que ha sido una maravilla. Hemos recorrido la exposición de Miquel Barceló, que ya os aconsejo que vayáis a verla porque es maravillosa y es una súper oportunidad que tenemos en Ibiza. Y hemos ido pues al Museo Puget, al Medina Yavisa, todas esas cosas que tenemos que recorrer también con el programa Artipart.
I tant, i tant. Per tant, tens moltíssima feina de cara en aquesta temporada de temes. No m'ho faltaran, estic segura.
No, no. Nos da para 5 o 6 temporades.
Això és una gran notícia, Matilde. Tenim Artipart per estona, però per avui ho deixem aquí, eh?
Sí, sí, sí. Vamos a cerrar con una canción de una chica ibicenca que me encanta. Y vais a ver qué bonita la canción. Mimbas de Gené, de Bart Sánchez.
Perfecte. Idò, mentre l'escoltam, a tu et deim mil gràcies, Matilde Lladó, i fins molt aviat.
Gràcies, Laura.
Tres ràdios, història.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
12:45, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia, Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i us ho estic comentant durant tot el programa. Ens ha quedat un programa molt artístic i viatger. De fet, ens ha quedat un programa molt musical en aquesta ocasió, perquè na Nieves García Gálvez ha sortit al carrer i ens porta a un lloc de somni.
Així sonava aquest dissabte la banda municipal de música de Santa Eulària mentre recorria el parc de Disneyland París. Un total de 73 músics van desfilar pels carrers d'aquest emblemàtic indret per promocionar el municipi com a destinació turística i cultural en una actuació que ha format part de la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària. Per conèixer com ha set aquesta experiència i com va sorgir l'oportunitat de participar-hi, hem vingut fins a l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària, on avui parlam amb la seva directora, Marilina Ayer, el director de la grup Pasió Franco Goyos i els músics Beatriz García Fernández i David Daniel Jiménez Ramón. Per començar, Marilina, d'on surt aquesta idea de que la banda municipal de música de Santa Eulària actuï al parc de Disneyland París?
Bé, aquesta idea va sorgir quan organitzàvem els actes del 25 aniversari de l'escola i la banda municipal de música. Vàrem pensar que era tot un repte poder anar a Disneyland París a actuar davant 25.000 persones i vàrem pensar que anàvem per tot lo alto a fer una fita històrica, que és el que hem fet, ja que a Eivissa mai ninguna banda havia anat a estar allà a fer el que han fet naltros i les Illes Balears, que sapiguem, tampoc. I bueno, no totes les bandes tenen aquesta oportunitat d'anar a promocionar el poble i la nostra música, perquè hi ha un pas doble del nostre director també de la banda municipal, que soni les nostres melodies que de petits escoltàvem a casa, pues, en meitat de Disneyland París davant 25.000 persones.
Com va ser quan ho vau proposar en Frank, el director i els músics?
Bé, no s'ho creien. Aquí van començar a saltar pues, comentaris de tot tipus, però era una expectació i bueno, una alegria, perquè en 25 anys havíem pogut fer dues sortides a Palma i mos quedava pendent pues, un viatge pues, per todo lo alto, que li deim, i pensàvem que aquest repte era el millor de cara a celebrar els 25 anys de l'escola i la banda, i per supost els músics han complit el 100% i l'alegria és màxima, però per tots, per petits i grossos.
Què vareu pensar altres quan us varen dir que vos anau a Disneyland París a participar en una desfilada, a fer una actuació?
Pues la verdad que no me lo creía, porque París es como de estar tocando aquí en pueblos en Ibiza a estar allí tocando en París es como un gran salto, la verdad, y eso, impresionante.
Pues com ha dit la meva companya, va ser quan mos ho vàrem dir, vàrem tindre uns 5 segons que vàrem dir què? Llavors vàrem processar-ho i vàrem dir Déu meu, on anam? I va ser algo que dius, com és possible que haguem passat de tocar les festes dels pobles d'aquí del municipi de Santa Eulària a anar-me una el millor d'Europa?
No sé, Fran, com a director de la banda, com vas plantejar aquesta actuació?
Bé, pues, com abans ha dit la Marilina, ho parlarem entre els dos com a una locura, com a tirar per tot l'alt, i com un repte, un gran repte de motivació de cara a la gent i de celebració d'aquests 25 anys d'aniversari. Bé, quan ens van proposar i ens van dir que ens havien acceptat, perquè tot, hem passat un procés de selecció, diguem, no? Hem tingut que enviar vídeos desfilant, ens escolten en Disney, fotografies, perquè sabeu que el món de Disney va molt d'imatge i de so, aleshores no qualsevol banda pot anar. No, vosaltres van seleccionar, estem encantadíssims i la veritat els músics va ser, pues, com ben dit els companys de la banda, es quedaran al·lucinats perquè nosaltres ho tenim un poquet com en secret i no sabíem encara, no sabien on aniríem, anàvem creant expectatives i quan ens ho van dir la veritat va ser fenomenal. Fet que ha fet que, pues, que la motivació de la banda creixi exponencialment i s'ha notat molt durant aquest any que hem estat preparant tot, pues, que la gent està molt per la llavor i encantat de ser el director d'aquesta formació, en aquesta motivació ara mateix.
No sé si es va obrir a tots els membres de la banda el poder participar o va haver fer una selecció perquè no podíeu anar tots, no sé com ha estat aquest procés.
Bueno, el procés de selecció ha sigut en els músics de la banda que sempre han comptat amb la banda i sempre que poden estar fora venen, tant aquests com que són músics de la banda de fa molts anys, de l'escola, igual com els que estan ja formant part ja fa alguns anys, igual com els joves, com na Bea, per exemple, que fa molt poc, o en David, que fa també poc que estan a la banda, i la veritat és que és com una gran família en la qual sempre cadascú quan pot venir a la banda ve i hem comptat amb aquesta gent.
I pel que fa al repertori, no sé com va seleccionar les peces, si hi havia un mínim o un número concret de peces que havíeu de tocar, com va ser, si hi havia un fil conductor entre tot el que vau interpretar.
Bé, les peces són peces de desfile, són pas dobles. Començarem amb Camino de Rosas, que em pareixia per el seu nom pues, el que ha sigut aquesta banda i aquesta escola de música, un camí de roses, no? El poder obrir i poder caminar per Disney. Després pensàrem aproximadament que es va sortir molt bé en fer el pas doble de Santa Eulària, que hem compost recentment, que estrenarem el 15 de novembre, per a passar per davant del castell, i després seguirem amb un pas doble que es diu Educandos de Benejúzar, que també va molt bé per a marxar, i per a acabar el primer passe, diguem, farem Paquito el Chocolatero, que és un pas doble també conegut mundialment i que pensam que en un lloc que va tot el món a veure, pues, podria pareixer-los interessant.
I suposo que la feina d'assajar és una mica el que fèieu habitualment, no havíeu de fer res especial per preparar aquesta actuació, o sí?
Sí que hem fet molts més d'assajos des que fan normalment, perquè normalment assajem una vegada a la setmana, quasi tota l'activitat de la banda és concerts, asseguts, sols fem pel carrer dos processons a l'any, tres processons a l'any, i la nostra idea també pues, és cada vegada més incorporar una de les funcions de la banda, que és fer pas dobles, fer pas a calles, pel carrer. De fet, tindrem que fer assajos extra, hem passejat per aquí per l'escola, hem passejat per el poble, farem un assaig que va crear molta expectació la setmana passada, per aquí per Salamera i per els passeigs marítims, estaven tots en plan, no estan acostumats a veure una banda pel carrer a Santa Eulària. I també en el penúltim concert que farem a Santa Gertrudis també tindrem l'oportunitat, tancarem mig poble per poder fer primer passacarrer i així assajar ja abans del concert fent un passacarrer. Així que sí que hem fet més feina de la que ens tocava, però encantadíssims.
I llavors, després d'aquesta preparació, divendres vareu marxar cap a París i dissabte va ser l'actuació. No sé si vareu poder assajar allà abans o va ser directament allà a sortir, ja en directe.
No, la veritat, Disney no deixa res a la improvisació i després de passar tots els controls de seguretat, anar al backstage i deixar tots els trastos, les organitzadores, eren tres organitzadores, es van citar a la primera fila, que eren les banderes i jo, i a la primera fila de la percussió. I va estar molt graciós perquè ens van posar, ens donaven totes les distàncies que havien de fer i jo fent la broma de, bueno, vols que marxem una mica? I em van dir tot seriosament, sí, sí, per supost. I començarem a caminar de particular. Clar, les dues primeres files la gent es mirava en plan de, aquestos que estaran fent? Un poc sorpresos, però es diguem un poc per la meitat més o menys del recorregut, marxant i veient les distàncies, perquè clar, el camí va fent-se un poc més gros, va fent-se un poc més estret i no es deixa res a la improvisació. Estava tot molt, molt pensat.
I no sé si era una desfilada només valtros o és una d'aquestes desfilades que a Disney es fan habitualment cada dia, no? I formàveu part d'allò. Com va ser?
Sí, l'acte correspon a lo que és l'apertura de la cabalgata que fan els personatges Disney. És a dir, nosaltres anem obrint el passacarrer que fan després pues, Mickey Mouse, la Bella i la Bèstia, la Cenicienta, Elsa, Frozen i tota la colla de personatges de Disney. Aleshores encara era més important per això, perquè és com que vas obrint, està tota la gent creix expectació, tota la gent ja sap com que ve l'espectacle i va ser molt polit.
I per valtros, no sé si havíeu anat alguna vegada a Disney o no, i com va ser aquesta experiència d'estar allí tocant davant de la gent amb els personatges Disney?
Pues yo nunca he estado allí en Disney, fue la primera vez que estuve y la verdad que un sitio muy bonito, súper mágico y ha sido una experiencia única e inolvidable que no la voy a olvidar nunca. Y también es como impresionante de haber estado allí tocando delante de tantas personas y bueno, muy agradecida yo y todos los músicos de haber podido estar allí tocando y esperamos hacer otro viaje igual.
Jo sí que vaig tindre la oportunitat quan era més petit d'anar a Disney, que em va aparèixer una cosa espectacular que dius, uau, com pot ser que això existeixi? Ara quan he tornat pues, dic el mateix pràcticament, però és que a més d'haver tocat va ser una cosa que no crec que me pugui oblidar mai, perquè només de quan se van obrir les portes ja vaig dir on m'he ficat, perquè estic jo aquí. Me vaig quedar sense paraules i vaig tindre un mal de panxa de no sé si era d'emoció o de nerviosisme.
I com us va rebre el públic? Que suposo que no és habitual, pel que dius, habitualment veuen veure desfilar una banda com valtros.
Doncs molt bé. Com ha dit David, molt bé, hi havia una porta i no, jo pensava dir que per aquesta part Disney no sol haver molta gent. I la veritat, quan es va obrir la porta i vam veure tota la gent que hi havia, va ser encara més emocionant i més de nervis. Aquests nervis que diuen David jo crec que els teníem tots. Jo el primer, perquè jo normalment estic molt tranquil, però aquell dia no sé què em passava, que estava molt, molt nerviós i molt emocionat, perquè és una qüestió especial. La gent molt bé, fent palmes, animant una mica, la música és animada, és pas dobles, aleshores anàvem fent palmes i molta expectació, la veritat.
I per acabar, Marilina, aquesta actuació, ja ho hem dit, forma part de la celebració dels 25 anys de l'Escola de Música de Santa Eulària. Quin balanç feu d'aquest quart de segle d'història? No sé si gaudeix de bona salut la música i l'interès per la música aquí a Santa Eulària.
Bé, jo crec que estem en el millor moment de salut, sobretot perquè hem pogut portar sa banda on l'hem portat, 73 músics, que no només és que hi ha de normal ensenyant cada setmana, sinó que s'ha aconseguit crear un vincle gràcies a en Jaume Manuel Ribas des del primer moment i ara amb en Franco Goyos, que agafa el testimoni. És a dir, hi ha un vincle més pregut a una família. És a dir, a Setmana Santa venen, si poden venir una vegada a l'any, venen. I això és el que en principi es va posar com un dels objectius i s'ha complit. També ha ajudat doncs, les noves infraestructures que l'edifici nou que varen poder estrenar en febrer de l'any passat. Han pogut augmentar el nombre de places i especialitats i això també es veu en la banda municipal. Tenim un espai on podem ensenyar correctament i podem, com ara hem fet, hem gravat el segon disco de la banda municipal de música, que també l'estrenarem el dia 15 de novembre en el Palau de Congressos, que serà la gala del 25 aniversari. Hi haurà sorpreses, entre d'elles pues, aquest disco, també és pas doble que ha composat en Frank, pues, 25 aniversari també, i altres sorpreses que ara mateix no els podem dir que es veuran aquell dia, però estan molt contents i molt satisfets de, pues, de tota aquesta trajectòria. També ha quedat gràcies a l'Ajuntament, pues, que des del principi ha impulsat aquesta banda, aquesta escola, com una família que som i segueixen apostant per naltros. I agrair, per supost, a les famílies, que sense elles tampoc seria possible. I bueno, això és Sant Hilari, molt orgullosos de ser del poble.
I de moltíssimes gràcies, Marilyn Ayer, directora de l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària, Franco Hoyos, director de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària, i els músics Beatriz García Fernández i David Daniel Jiménez Ramón.
Moltíssimes gràcies també a Ana Nieves García Gálvez per recollir aquests testimonis. I ara sentíem res aquests segons del Pasdoble Santa Eulària, que ha compost en Franco Goyos i que, recordem, es va estrenar a Disneyland París, però Santa Eulària la podrem escoltar el dia 15 de novembre a la gala del 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música. Res, 12 i 58 minuts, ja hem d'acabar el programa d'avui.
L'agenda.
I know that's just the way it goes. And you
Pido Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
De res.
Vinga, va, hem de repassar l'agenda i volem destacar dues propostes. La primera ens porta fins a Formentera per assistir a un taller de mecànica bàsica de bicicletes organitzat amb motiu, com ens comentava en Pepo dilluns, de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Sí, allà podrem portar les bicicletes per reparar-les. El taller es desenvoluparà entre les 5 i les 8 de la tarda a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
I la segona proposta ens trasllada fins al municipi de Sant Josep, concretament a Cala de Bou, per escoltar el contacontes al viatge d'Europa, càrrec d'Anna Susana Paz.
La Biblioteca de Cala de Bou organitza aquesta activitat amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, que el celebra el 26 de setembre. El contacontes començarà a les 6 de la tarda i per assistir és necessari inscriure's prèviament.
Molt bé, i doncs que demà amb tot això, Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Jo crec que no calen gaires presentacions per felicitar aquesta cantant i compositora estatunidenca, que és n'Anastàsia, que estem sentint avui fa 57 anys, i la felicitem sentint aquest tema que es diu One Day in Your Life. La felicitem i ho deixem aquí. Fins demà. Yeah,